Esther Vives, bon dia.
Hola, molt bon dia, Roger.
Estefania Molina, bon dia des de Madrid.
Hola, bon dia, Roger.
I fent un sprint final, arriba per aquesta porta Marc Colomer, bon dia.
Bon dia a tothom.
Com esteu?
Molt bé, fantàstic.
Amb els llençols enganxats, encara no. Esteu pensant en la Mona, esteu pensant en Setmana Santa. El Marc Colomer aquestes últimes hores li ha tocat treballar i molt, ara hi anirem. Esteu pensant en Sant Jordi, alguns que us tocarà també signar llibres, penso en l'Esther. Què teniu al cap?
Doncs la veritat, Sant Jordi el tinc molt present, perquè, clar, aquests dies, ara que fa poc he tret el llibre Mama desobedient, una mirada feminista a la maternitat...
9 i 2 i hem colat la falca, eh?
Home, ja que hi érem, no? No, i sobretot perquè tenim Sant Jordi a tocar, ja com ho has preguntat, doncs sí, enfeinats preparant Sant Jordi i també amb ganes de menjar la Mona el dilluns amb la família.
Estefania, tu no fas vacances, eh? Fa la sensació?
No, jo no. Jo només penso en política.
Carai,
en
tu.
La campanya electoral.
Quina vida més dura, tu, la
Exacte.
Teva.
Exacte. Dura, apassionada i divertida. Però només penso en la campanya i realment crec que seran unes eleccions molt importants i no descartem sorpreses en el resultat.
Ui, ui.
Sí, és a dir, crec que ara mateix hi ha les tres formacions que van per la cua, per dir-ho d'alguna manera, per la cua, que podrien ser Unidos Podemos, Ciudadanos i Vox. Veurem com queda finalment la cosa. Hi ha informacions, potser són informacions interessades, sobre que el resultat segurament no és l'ordre que diuen totes les enquestes, això ja va passar a Andalusia, aquells 12 escons que va treure Vox.
Un moment que m'estàs obrint molts capítols abans d'hora, eh?
Ningú els preveia, però...
Vull dir, estava fent l'escalfament, però l'Estefania ha entrat ja amb el matxet, veig?
En matèria, però que realment trobo que serà una última setmana intensa i també ha estat aquests dies molt intensos amb tot el tema dels debats.
Molt bé, ara de seguida anirem a desgranar i ampliar una mica això que avançava l'Estefania, perquè no tot potser és el que sembla. Marc, com han anat aquestes últimes hores? Intenses, eh?
D'infart.
D'infart, eh?
Sí. No, quan parleu de vacances penso, ostres, clar, que estem en Setmana Santa, no?
Sí.
Fantàstic. No, com l'Estefania em sembla, doncs hem estat més centrats en la feina, evidentment, estem enmig d'una campanya electoral i a més ens han caigut, diguem-ne, reptes importants com va ser la roda de premsa de l'Oriol Junqueras des de Soto, no?
El Marc Colomer és el director de l'Agència Catalana de Notícies, de seguida vaig a tot això, però deixeu-me explicar una cosa extraordinària que ha passat aquest matí, i és que hem rebut l'esmorzar. O sigui, normalment, els dissabtes i els diumenges rebem una plata de pastisseria i tot això, ara us el portarem. Hem rebut l'esmorzar de RAC1.
Ep!
S'han equivocat. És a dir, tinc l'esmorzar del Bundó aquí davant i no sé si menjar-me'l o demanar-li que em truqui que me'l vingui a buscar. És una fantàstica plata de fruita de Camarasa. Aleshores, entenc que avui a RAC1 es queden sense esmorzar i que ens els quedem els del suplement. Des d'aquí envio un repte a tot l'equip dels meus companys i la meva competència, que si volen recuperar l'esmorzar ens facin un follow i un retweet @elsuplement a Twitter amb aquesta foto que acabem de compartir amb l'esmorzar de RAC1 i l'enviem cap allà, enviem un missatger, perquè total estem a 300 metres de distància.
Sempre podeu fer una cosa que es fa molt en política, que és allò, redoblar l'aposta, no? És a dir, dirigir-te als companys de RAC1 per dir-los, escolteu, no us fa res, no?, que ens mengem l'esmorzar, perquè ells, en tot cas, hagin de ser ells que diguin que no.
No, és a dir, el pacte és, la proposta és, si ens fan retuit del suplement, esmorzen.
El recuperen el menjar.
Em sembla just, no?
Sí.
Estefania, bé, no?
És un tracte just.
Molt bé, va, doncs deixem l'esmorzar de banda. Vull dir que està allà, el tuit, crec que ja l'hem llançat. Vull dir que endavant. Va, tot això, Marc Colomer, a veure, el director de l'ACN, ahir, recordem-ho, va organitzar la roda de premsa del candidat d'Esquerra, Oriol Junqueras, des de la presó, des de Soto. Demà diumenge fareu exactament el mateix amb Jordi Sánchez de Junts per Catalunya, el candidat de Junts per Catalunya, una roda de premsa, un acte electoral de campanya que, de fet, també es podrà seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio, des del suplement. Ho farem des de tan bon punt comenci. Es calcula que serà cap a 11:45 del migdia. Serà puntual, això, Marc?
En realitat, pel que fa als horaris, encara hi han coses obertes, perquè ha passat una cosa, no?, que és que la Junta Electoral Central ha autoritzat diversos, més d'un acte o més d'una intervenció des de sota del Real en mitjans de comunicació dels candidats d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, i passa una cosa sota el Real, que és que només tenen una sala on representa que poden fer aquest tipus de conferències a distància, no?, de videoconferències. Per tant, pel que fa als horaris, sempre hi ha una... és a dir, fins a última hora, doncs, i fins que no tinguem doncs, una comunicació definitiva de la Junta Electoral Central, doncs, està una mica oberta la cosa. Sé que hi ha hagut algunes sol·licituds.
Dubtes que tinc, sobretot el que ha passat aquestes últimes hores, sobre l'organització també. Això de demà durarà una hora, com el cas d'Oriol Junqueras deia, una hora exacta de rellotge? Hi ha deadline, com si diguem?
En funció del que hi hagi abans i després. D'acord. Sé que hi han sol·licitades entrevistes a alguns altres mitjans de comunicació abans de la roda de premsa que teníem prevista nosaltres, i que tenim, de fet, prevista nosaltres, i que la farem, i sé que hi ha també autoritzat una intervenció de l'Oriol Junqueras en un míting electoral d'Esquerra Republicana, en la mateixa sala.
Demà mateix?
Just després, demà mateix. Llavors, doncs, en certa manera, el que ha fet la Junta Electoral Central ha estat traslladar el problema a Soto del Real. Com podeu imaginar, una presó...
També no... Jordi Turull crec que fa una videoconferència demà.
A més, exacte, el Jordi Turull, vull dir que he parlat del Jordi Sánchez i de l'Oriol Junqueras, però hi ha altres... bé, entre els presos polítics, que s'han definit així ells mateixos, hi ha diverses sol·licituds, no?, per poder intervenir o participar o respondre a peticions de mitjans de comunicació.
Coses molt comentades també a la xarxa i fora de la xarxa. Mm-hmm. El pla que hi va oferir l'ACN de la roda de premsa Oriol Junqueras és vostre? Íntegrament.
Sí, sí. Íntegrament, i de fet nosaltres la presó, almenys fins ahir, no ha influït de cap manera, és a dir, no ens ha demanat res concret.
Recordem que és un pla tancat fix de tota la roda de premsa, mm-hmm, on no es veu ni la bandera espanyola que hi havia, mm-hmm, ni tampoc aquell pupitre una mica estany, ni la foto del rei. Sí. Això és el que l'ACN, aquesta imatge fixa, es va oferir ahir en aquesta roda de premsa.
Sí.
Què passa? Que l'agència EFE, que va fer una roda de premsa el dia anterior amb Jordi Sánchez, impecable, també,
sí, sí,
amb tan bon punt van fer la connexió, hi havia un pla general on es veia aquesta imatge comentada i reproduïda a tot arreu. Just quan va començar a parlar el candidat Jordi Sánchez, el pla es va tancar i aleshores va oferir el mateix pla que vau fer vosaltres tota la roda de premsa, no?
Exactament.
Això ha estat matèria d'interpretacions, de lectures...
Sí, interpretacions, lectures, i hi ha una cosa que ens incomoda una miqueta als mitjans de comunicació. Jo entenc que tant els companys d'EFE, amb qui la gent de l'Agència Catalana de Notícies i tenim una relació excel·lent de complicitat i respecte mutu, com també a l'altra agència que opera a Catalunya, com és el cas d'Europa Press, que en aquest cas doncs, no té les intervencions aquestes perquè no organitza les rodes de premsa de campanya electoral, però dic que ens incomoda una miqueta perquè s'acaben fent unes lectures polítiques que en realitat no responen en absolut a la reflexió que es fa a les redaccions a l'hora d'encarar coses d'aquest tipus, no? El criteri que nosaltres vam fer servir i vam decidir, doncs, parlant amb els companys del comitè de direcció de l'agència i amb altres professionals de la pròpia Agència Catalana de Notícies, va ser que ens semblava que la intervenció, que allò que era realment noticiable, allò que tenia interès informatiu, allò que tenia transcendència periodística, era el contingut de la intervenció que pogués fer, en aquest cas, el candidat d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també demà, en el cas del candidat de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, i que no havíem de facilitar que hi hagués cap altre element, en aquest cas escènic, que distorsionés o que despistés d'allò que nosaltres consideràvem que era realment important, que era el contingut de la intervenció de l'Oriol Junqueras. No? Mm. També us he de dir una altra cosa, que és important. Nosaltres, en el material que vam servir com a agència de notícies, als mitjans que són subscriptors i a tots els mitjans que volguessin adquirir aquest material, també hi figuren imatges de recurs on queda claríssim que l'Oriol Junqueras està en la mateixa sala en què hi ha una bandera espanyola i la foto del rei. Aquesta bandera espanyola i foto del rei l'han posat expressament perquè hi havia la intervenció dels polítics independentistes? No, aquesta és la no sé, m'ho permeteu dir així, la decoració d'aquella sala, que de fet és una sala de videoconferències de la presó de Soto del Real, que és des d'on es fan, doncs, que està preparada bàsicament perquè els presos puguin declarar davant del jutge per videoconferències. És a dir, que vindria a ser una extensió dels jutjats, allò, no?
Acabo, l'hora i la data d'aquests actes?
Sí.
Qui ho fixa?
l'hora i data d'aquests actes...
Per què es fan festiu, en plena Setmana Santa?
Quan entrem en campanya, quan entrem en període de campanya, el que fem, en el cas de l'Agència Catalana de Notícies, és posar-nos en contacte amb els equips de campanya de cadascuna de les candidatures amb representació parlamentària per oferir-los les nostres instal·lacions per facilitar doncs, espais de trobada dels professionals dels mitjans de comunicació amb els candidats. Espais de trobada que entenem que han de ser més pausats, que han de donar més marge doncs, a la pregunta, a la repregunta i a la insistència, si cal, no? Perquè al final, doncs, com bé sabeu, en campanya electoral costa molt d'obtenir respostes que no passin per la simple consigna política, no? Per tant, nosaltres el que fem és posar a disposició dels equips de campanya les nostres instal·lacions i llavors fixem dates. Nosaltres ho posem sempre tan fàcil com és possible perquè aspirem sempre a tenir els números 1 de les candidatures. Bàsicament el que es fa és mirar que quadrin les agendes de tots els candidats, que no, diguem-ne, que hi hagi espai per tothom, i posem fàcil als equips de campanya perquè ens facilitin ells la data que millor els hi va.
D'acord.
En el cas d'Esquerra Republicana, la proposta que ens van fer va ser el divendres sant a les 10 del matí. Com que estem en campanya i en campanya...
s'ha d'enquadrar
no,
totes les...
S'han sí. d'enquadrar i no existeixen dies de festa, ni campanya, ni vacances, ni res de tot això, doncs efectivament van dir que sí, que està
però,
clar que...
Però aquesta entrevista havia de ser Rufián?
Aquesta entrevista. Nosaltres el que demanem som els números 1.
Sí, en el cas...
D'entrada, sense tenir en compte la problemàtica que pugui tenir cada partit polític, que no vol dir que no en siguem conscients de quina és la situació, eh? El que va fer primer Esquerra Republicana, després Junts per Catalunya, va ser doncs, demanar a la Junta Electoral Central la concreció d'aquests actes i horaris. Per què la Junta Electoral Central en un primer moment només autoritza la roda de premsa de l'Agència Catalana de Notícies? Doncs perquè la data i l'horari estava fixat en divendres sant, que no hi havia judici, de manera que aquesta intervenció no distorsionava, no interrompia el curs normal d'aquest judici que s'està fent, no?
D'acord. Per què Oriol Junqueras només fa aquesta roda de premsa amb l'ACN i en el cas de Jordi Sánchez la fa per EFE i la fa també per l'ACN?
Perquè entenc que quan hi ha la petició, després de conèixer la resolució de la Junta Electoral Central sobre la petició d'Esquerra Republicana, el que fa Junts per Catalunya és agafar el mateix model de petició, situar la demanda en dies festius, en què no hi ha judici, com en el cas de dijous de Setmana Santa, i com és el cas de demà diumenge, i llavors la Junta Electoral Central, que ha d'aplicar, entenem, el mateix criteri que ha aplicat en el cas del candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya, el que fa, doncs, és simplement autoritzar. És a dir, Junts per Catalunya va demanar poder fer la compareixença de Jordi Sánchez, la primera, amb l'agència EFE, i a la vegada també va demanar, amb el mateix interès, doncs, poder fer la compareixença en diumenge a l'Agència Catalana de Notícies. No hi ha més de...
No hi ha més
de
comunicació d'aquesta. No sé, ha estat fàcil la relació amb el Calamico per dur a terme...
Soto del Real, perdoneu,
sí, Soto del Real. Per oferir aquesta roda de premsa, per entrar a les càmeres, no sé si teniu impediments de quantes càmeres podien entrar, quants periodistes podien entrar dins de la presó.
En un primer moment, jo crec que més que... En un primer moment no van ser les coses gens fàcils. No crec pas que per mala voluntat ni mala intenció del mateix centre penitenciari, o en qualsevol cas no ho vull pensar, no ens posaven facilitats, perquè és... De fet... Si fem un exercici empàtic amb la gent que dirigeix la presó, un centre penitenciari com és el de Soto del Real... era una cosa sense precedents, és a dir, no hi estan habituats a realitats com les que estem vivint aquests dies, no? De manera que en un primer moment a nosaltres no ens ho posen fàcil, però insisteixo, no crec que hi hagi cap intencionalitat darrere, sinó que el que ens diuen és nosaltres facilitem de poder entrar els nostres equips a dins per facilitar la connexió correcta, no? Amb la seu central de l'Agència Catalana de Notícies Primer ens ho deneguen, i ho hem de fer amb els seus propis mitjans. Els mitjans de què disposa aquesta presó no són uns mitjans, diguem-ne, que facilitin la recepció des de la seu central d'una agència de notícies com és l'Agència Catalana de Notícies, però és veritat que en haver-hi una segona resolució l'endemà, que afecta una roda de premsa que es produirà al cap de poques hores, el que fa, entenc jo, és acabar de desbordar la mateixa presó de Soto del Real, que per una qüestió de practicitat acaba dient, doncs, s'acaba agafant a la segona resolució de la Junta Electoral Central que diu que es faciliti l'entrada de tots els mitjans telemàtics necessaris per fer, per facilitar, doncs, aquesta connexió. També us he de dir que un cop, que en la segona jornada d'aquesta marató que hem tingut de dos dies, no ens han posat més problemes dels que eren, bé, doncs, anava a dir normals i comprensibles.
Molt bé. No sé quin impacte pot tenir aquestes aparicions, aquestes rodes de premsa. Demà és tercer capítol, ja també una altra vegada amb Jordi Sánchez. Estefania, Esther, m'imagino que les heu seguit. Quin impacte poden tenir aquestes aparicions dels candidats independentistes des de la presó per la campanya electoral?
Sí, jo penso que en un primer moment, pel que he anat veient a xarxes i a persones que considero que la seva opinió és d'allò que diem influencer, em sembla que ha causat un impacte emocional o visual en l'independentisme. Més que valorar el contingut, que ara entrarem en això, la primera impressió ha estat la imatge que molta gent ha trobat desagradable. Dit això, també volia aclarir que, segons he estat parlant amb gent d'EFE i tal com es comentava, doncs EFE el que va fer va ser, primer de tot, enfocar el pla general, però quan es va tancar, com n'heu anat dient, ja no hi havia aquesta fotografia i això. La versió que a mi em donen és, si haguéssim exclòs aquest detall, i aquí discrepo una mica amb el que comentava el Marc, si haguéssim exclòs que això hi era, hagués estat com treure-li una mica més d'informació que estava aquella imatge, i segurament tenia un valor periodístic. Jo crec que qualsevol vol periodista que hagués vist que en aquella sala hi havia allò, ho hagués enfocat, per bé que després, quan es va tancar el pla, la seva roda de premsa, allò no hi apareixia. Em sembla important, i fins i tot jo crec que seria equiparable a un partit de futbol. Estic d'acord que la informació que ell diu al polític és l'important, però si traiem les xiulades d'un partit de futbol, d'acord, l'important és el partit, però no deixa d'haver-hi un context al voltant que segurament podríem valorar si té un valor periodístic. I sobre el contingut en si, el que volia dir és que per mi no hi ha hagut sorpresa en l'estratègia d'Esquerra Republicana, per exemple, perquè en el cas de Junqueras, i a mi és el que Esquerra Republicana a Madrid em diu molt, ells volen virar bastant aquesta estratègia. A mi em van dir textualment fonts d'Esquerra, doncs, que calia abandonar el discurs de la queixa i el victimisme i realment intentar tenir una utilitat al Congrés. Jo, pel que veig, com estan aquí anant la cosa, des de la manifestació que es van venir els autocars independentistes aquí a Madrid, crec que s'ha assumit que el pol de poder està a Madrid, ni a Waterloo ni al Parlament, i això genera que la seva voluntat sigui de tenir més poder en la possible configuració del proper govern. És més, jo he vist a Rufián el dilluns en el debat, em va semblar que parlava molt de política social i només del tema territorial quan se li preguntava ad hoc sobre aquell tema. És a dir, crec que aquí Esquerra està intentant jugar una carta de l'independentisme pragmàtic, parlo tota l'estona en les generals perquè està frec amb el PSC, i és aquí on ells tenen la seva batalla. Per mi el missatge de Junqueras va ser que donaran el seu suport, d'acord, que ho vesteix de la forma que s'ha d'evitar que arribi l'extrema dreta. Però, en el fons, crec que aquesta voluntat de no enconar-se com venia fent l'independentisme fins ara, o com fins i tot hi ha forces que declaradament han dit, com Front Republicà, que ells volen bloquejar la governabilitat espanyola, doncs s'està abandonant des d'aquesta perspectiva i veurem què fa Junts per Catalunya.
Esther.
Sí, el que hem vist clarament és que si en d'altres cites electorals on també hi havien presos polítics com a candidats, aquest jugava un paper més simbòlic, un paper més emocional, en aquesta campanya els presos polítics hi han entrat i han tingut un paper rellevant, tant d'una banda perquè en el marc del judici els podem veure i prèviament a aquesta cita electoral, ja en precampanya, doncs els vam poder sentir quan van declarar en el judici, però també evidentment ara quan s'ha permès, doncs, aquestes intervencions i aquesta roda de premsa. Per tant, malgrat que evidentment emocional hi ha el pes simbòlic, doncs, que juguen a aquests presos i per això justament se'ls ha escollit segurament com a candidats, ara el seu pes en campanya va molt més enllà i els podem sentir en primera persona, i aquí el que vam veure ahir del discurs dels Junqueras és que segueix fidel al fons i a la forma. Les formes són les de Junqueras, les Junqueras tant en clau política com en clau personal, i per el que fa al contingut, doncs, s'ha mostrat doncs, que ha seguit la línia que la pròpia formació ha anat venint marcant en els darrers temps, on Junqueras també des de la presó ha tingut una influència molt significativa en l'estratègia dels republicans, que és aquesta estratègia molt més pragmàtica, diferenciada d'un discurs més de bloqueig per part de Junts per Catalunya, ha marcat distàncies clarament, i una de les frases que més s'ha repetit, aquest no permetrem un govern de dretes ni per activa ni per passiva, que ha sigut titulars en diferents mitjans de comunicació, jo crec que deixa clar doncs, aquest pragmatisme d'Esquerra Republicana, que a la vegada també és una OPA al món postconvergent, en el sentit de que el vot útil que ve reivindicant Esquerra en aquestes generals és per la seva formació de cara a fer efectiu d'una banda aquest diàleg que hauria de permetre el referèndum, en paraules de Junqueras, i a la vegada també aquest vot útil, i aquí competeix amb el PSC, que segons les enquestes juguen frec a frec el que podria ser la victòria electoral el 28 d'abril aquí a Catalunya, aquest ser la millor garantia també per frenar el tripartit de dretes o les forces de dretes en les quals també el PSOE en relació a un possible pacte amb Ciutadans es manté en certa mesura ambigu.
Jo, perdona, sí. Jo, Estefania, només per... Vull insistir en una cosa.
Breu, que sisplau, que ha d'anar un altre capítol.
Sí, nosaltres sí que servim les imatges en què es veu que estan al mateix context, amb la mateixa escenografia, amb els mateixos elements decoratius, no? I precisament el que estem debatent sobre això, a mi em sembla que sí que demostra que que ens desviem d'allò principal, que era, diguem-ne, el contingut de la roda de premsa, no? Jo vaig veure algun mitjà de comunicació que titulava la primera compareixença, la del Jordi Sánchez, posava tot l'accent no pas en el seu missatge, sinó en què estava envoltat d'una bandera espanyola i d'una foto del rei, no? Precisament perquè ens sembla que nosaltres hem de fer una contribució al debat polític sobre contingut, sobre programes electorals, i no pas sobre elements emocionals que són més difícils d'avaluar, nosaltres optem per aquest criteri. Ara, com dius tu, doncs és absolutament vàlid tant el criteri que aplica l'Agència Pública d'Espanya, EFE, com ho és el criteri que aplica l'Agència Pública
també
de Catalunya.
També vull afegir un últim detall. O sigui, jo no estic discrepant, jo crec que criteri ha sigut similar en els dos casos, però que parlo que allò va ser el pla general, que quan es va tancar el foco, i és més, jo vaig veure que Puigdemont després va fer un tuit felicitant a les dues agències. Crec que la polèmica s'ha generat al marge de la feina periodística, i també un detall, i tu ho deus saber, allà no es pot entrar amb telèfons. Era difícil, no?, trucar al jefe i dir, escolta, hi ha això. O sigui que crec que, però que en cap cas va haver-hi una voluntat morbosa, per dir-ho d'alguna manera, per part de cap de les dues agències, pel que jo estic interpretant i veient, que fos d'il·lustrar allò per deixar malament a cap candidat.
De telèfons n'hi havia en els dos casos, eh?
Però jo tinc entès que no pots contactar... Vaja, no ho sé, A mi és el que m'han dit, que no pots contactar des de dins.
Bueno, són aquelles coses que a priori també, doncs, quan vols tenir-ho tot lligat, fins i tot estàs també pendent de quin serà el pla i de quin serà, doncs, l'entorn, no?
Però que aquí el tema ha estat més la disputa política que la feina dels mitjans, perquè crec que ha estat molt pulcre en ambdós casos.
De fet, hi havia un fil a Twitter molt interessant d'un company que havia sigut periodista d'EFE, com és el Marcos Lamelas, que feia aquesta reflexió precisament del que estàs dient tu, i que estic del tot d'acord, que la llàstima de tot plegat és que s'ha llegit les coses també en aquest cas en clau política, quan no hi ha cap altra clau a l'hora de valorar aquest tipus, doncs, de decisions de criteri periodístic que el propi criteri informatiu i la reflexió interna que fem a les redaccions, està clar.
A veure, capítol actes de campanya des de la presó, el tanquem. Estefania, m'ha inquietat aquesta primera intervenció que has fet, dient que no et fies de les enquestes o que s'estan movent coses que no sapiguem?
És a dir, jo crec que ara mateix ens trobem en una situació bastant paradoxal o curiosa, que és Vox està feliç pel que vam descobrir per unes informacions, o no li sembla pas malament no aparèixer al debat electoral, i jo crec que aquí la lògica que es pot aplicar és, si ells creuen que no necessiten aparèixer un debat electoral per seguir guanyant suports, és que ho deuen tenir molt ben lligat a nivell de la seva organització de campanya. Jo crec que aquesta és una dada. La segona, que com vam veure a Andalusia, trobem que hi ha de vegades un decalatge entre la demoscòpia i l'opinió pública, o la pública real, no la publicada, que potser ens pot donar una sorpresa. Francament, trobo que els escons encara no estan decidits, hi ha molt indecís i molta gent que fa vot ocult perquè potser no vol exposar davant de l'entrevistador què pensa votar, i pel que estem veient en els trackings, que són aquestes enquestes del dia a dia que es fan i una mica les tendències, trobo que les tres últimes formacions, que són Ciutadans, Podemos i Vox, tenen una variació percentual entre elles entre 1-2%, això és poc. És a dir, i veurem com queda, perquè també en el cas de la dreta la distribució d'escons pot ser totalment inesperada, perquè al final, si els vots queden molt repartits entre les províncies interiors o aquestes que hi ha menys escons, pot ser que per poc un obtingui escons i l'altre no. Això perjudica o beneficia el PP. És a dir, que trobo que al final el sistema electoral amb tanta quantitat de partits pot donar sorpresa, sobretot per la banda de la dreta i per la banda que dic, de que a mi personalment m'ha cridat molt l'atenció que Vox sembla que no necessiti aparèixer un debat electoral, en sí, canvi sí. PP i Ciutadans ho necessiten com agua de mayo per contrarrestar Pedro Sánchez.
Mira, demà al suplement, Quico Llaneres, l'entrevistarem a partir de les 9, superexpert en enquestes, l'home que segurament processa més informació referent a tots aquests trackings i totes aquestes doncs, enquestes telefòniques que van fent els partits. Demà tindrem l'oportunitat de parlar amb ell al suplement. Estefania, a veure, perquè ho entenguem, perquè jo m'he perdut, d'acord? Series capaç d'explicar-me què ha passat amb tot el tema dels debats a Televisió Espanyola, 3 Media, Antena 3, primer vaig a Antena 3, després com que no ve Vox perquè la Junta no em deixa, me'n vaig a Televisió Espanyola, canvio la data, poso una data per contraprogramar, la gent de Televisió Espanyola s'enfada, i finalment, el resultat final és que hi haurà dos debats, dilluns i dimarts, primer Televisió Espanyola, després a 3 Media, amb només 4 candidats, sense Vox a tots dos.
Efectivament. Aviam, aquí el tema va ser que, per començar-ho cronològicament, des de que es va convocar les eleccions, a 3 Media va demanar un debat a 5, que es considerava, pel criteri periodístic, que Vox havia irromput en la política espanyola, a Andalusia, però en el panorama general, i que havia de ser. Què va passar? Es va presentar un recurs per part d'algunes forces, entre elles doncs, els independentistes catalans, per impugnar la presència de Vox, perquè consideraven els grups petits que si es feia un debat entre les grans forces, ells quedaven perjudicats. La Junta Electoral Central va donar la raó a aquest recurs i es va decidir que Vox no podia aparèixer per al següent criteri, perquè Podemos i Ciudadanos, si recordem quan l'any 2015 van aparèixer al debat, ells ja havien obtingut en autonòmiques i municipals un 5%, que és el mínim que s'estableix. Vox no va arribar al 5% en Andalusia, en la convocatòria més propera. Per tant, es va acordar que Vox va ser un criteri purament de legal, de la llei, i aquí es pot discutir si la llei s'ha de canviar. En el meu cas, jo penso que sí. Què va passar? Doncs Pedro Sánchez, la seva estratègia de polarització, que és el que li ha donat més rèdits, presentar-se ell front a Vox, que és el mateix que va fer Rajoy, jo o Podemos, i aquí escora a la resta de forces, escora a Ciudadanos i al PP amb la foto emblemàtica de Colón, doncs li va punxar la seva estratègia. Què va passar? Doncs ell va dir, si em quedo en un debat a 4, a 3 Media, el dimarts, i me n'oferien una Televisió Espanyola, ell va considerar que se n'anava a Televisió Espanyola, i aquí ja va ser el seu pur arbitri, perquè va ser molt lleig donar la paraula i després anar a un altre lloc, no? Sabem tots que els periodistes dediquem moltes hores a fer la feina i quan et deixen triat, doncs és molt lleig. I aleshores ell va posar això, va acordar fer-ho amb Televisió Espanyola, i Televisió Espanyola, curiosament, es va canviar la data pel dimarts. I els treballadors de Televisió Espanyola, com tu has dit, van dir que ells no estaven al cas d'això i que els hi semblava molt malament, i aquí ja va haver-hi novament la polèmica sobre la hipotètica politització, si això s'havia fet amb fins, doncs, amb fins de contraprogramar o de beneficiar Sánchez, i Sánchez es va plantar ell sol en un debat de Televisió Espanyola, i els altres tres candidats, Iglesias, Casado i Rivera, van dir que ells mantenien el seu compromís amb A3 Media. Què ha passat finalment? Doncs que han baixat del burro des del govern espanyol i han decidit fer dos debats, el dilluns a Televisió Espanyola i el dimarts a A3 Media. Clar, aquí hi ha el tema, no?, que al final l'estratègia de Sánchez punxa, ha quedat malament, però trobo que hauria quedat pitjor si s'hagués passat tota aquesta setmana arrossegant una polèmica del tema dels debats, perquè al final l'oposició hagués carregat contra ell, i la imatge de l'oposició, els tres principals dirigents de l'oposició debatint entre ells i Sánchez fora, ha sigut una cosa molt estranya.
Esther.
Sí, el que aquí hem vist una clara instrumentalització per part del PSOE del que són els mitjans públics espanyols, i ho han deixat clar també els treballadors de Ràdio Televisió Espanyola. El debat que havia acordat Sánchez amb Televisió Espanyola i amb d'altres candidats havia de tenir lloc el proper dilluns, dimarts havia de tenir lloc el de 3 Mèdia, i quan finalment es retira, no, la Junta Electoral Central fa que Vox no pugui participar en el debat de 3 Mèdia, és aleshores quan Sánchez empeny a la direcció de Ràdio Televisió Espanyola a passar el debat a 4 de dilluns a dimarts, de tal manera que coincideixi amb el debat planificat per a 3 Mèdia, on ja no hi ha Vox, i forçar els altres candidats que s'havien compromès a anar a 3 Mèdia a que escollin entre anar a 3 Mèdia sense Sánchez o anar a Televisió Espanyola dimarts, on ell diu que sí i serà. Jo crec que això és un ús dels mitjans públics per part d'un partit inaudit, d'aquí que els propis treballadors de la Televisió Pública Espanyola doncs s'hagin queixat i finalment Sánchez hagi fet marxa enrere. El que passa és que jo crec que és una problemàtica que el propi Pedro Sánchez s'ha generat amb finalitats electorals i que ara se li està girant en contra. Ell justament era el principal interessat, com ara s'assenyalava, perquè Vox estigués al debat, perquè això permetia generar contradiccions en els diferents partits de dretes i a la vegada el permetia erigir-se ell com el millor fre a l'extrema dreta, que és l'estratègia que està utilitzant per tal de mobilitzar l'electorat d'esquerres, i un cop això no li ha sortit bé, doncs s'ha generat tota aquesta polèmica. Ja veurem si això ho ha tapat a temps, perquè fins ara les enquestes li eren favorables, i malgrat que el votant d'esquerres, diríem que no té molt d'interès, penso jo, en anar a votar en aquests moments, la bandera i la por el que pugui significar l'auge de l'extrema dreta i un possible tripartit de dretes és el que s'està utilitzant, no? Ja sigui per part del PSOE com per part de Podemos, per tal de mobilitzar.
Mm-hmm. Passant 3 minuts de 2:15 del matí, Marc, bravíssim, eh?
Bravíssim. Les enquestes marquen tendències, no ens hem de fixar tant en allò que després d'aplicar cuina tal, projecten que passen en els parlaments, però sí que ens serveix per veure qui va amunt i qui va avall, no? Pel que fa a Vox, no és que no necessiti anar al debat, és que més li val no anar al debat. Perquè llavors s'escapen coses com la que li va passar al cap de campanya de Vox, que en una xerrada amb militants a Alacant va deixar anar una cosa com que el partit no, que Vox no és ni serà mai un partit democràtic i que ningú aspiri a primàries ni res d'aquest estil, perquè abans no es pogués arribar a un escenari de primàries per triar lideratges a Vox, caldria passar per una dictadura. Per tant, doncs, em sembla que Vox, d'entrada, pot arribar a guanyar sense participar en aquest debat, precisament perquè quantes més aparicions públiques té Vox i els seus líders polítics, més insostenible és el discurs que estan fent.
Passen 4 minuts de 2:15 del matí. He de fer una pausa i analitzem si realment des de l'exterior es pot votar, que aquest és l'altre tema de cada eleccions, però aquesta vegada em sembla que la cosa va una mica diferent. Pausa i tornem.
El suplement amb Roger Escapa.